L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més i en nom dels serveis informatius de les emissores municipals associades a Mute us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. El corresponent avui, dimecres 17 de febrer, que com cada dia comença introduint el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui obrirem parlant de la Comissió Europea, que anuncia prendrà les mesures necessàries per garantir el compliment de la llei ambiental a l'Ebre. Brussel·les avaluarà el pla i actuarà si es vulnera la llei de la Unió, però encara no ha començat l'anàlisi perquè no es tenen tots els documents. Després de tancar el termini per a la presentació de candidats a presidir la pedania del Poblenou del Delta, són quatre els candidats que es presenten i que participaran d'aquesta campanya electoral que acabarà el proper dia 3 d'abril. I parlant de càrrecs, l'alcalde de Riba-roja d'Ebre és el nou director dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'Ebre, Antonio Suárez. A Deltebre, ahir es presentava la campanya 2016 per un Delta Net. I a Santa Bàrbara, les entitats del municipi, culturals i esportives, tenen fins al dia 31 de març per poder sol·licitar subvencions. L'Ajuntament d'Alcanar posa al servei de la ciutadania una nova eina telemàtica per tal de millorar el flux de la comunicació entre ciutadans i administració local. I a la Terra Alta, el Consell Comarcal fa una crida als joves aturats per convertir-los en emprenedors de l'agroalimentació i l'agroturisme. Ho fan a través d'un pla formatiu dissenyat conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili. Acabarem a ritme de propostes i concursos, en este cas parlant de les bases del desè concurs literari i artístic 21 d'abril, un concurs que promou la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida expliquem aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La Comissió Europea prendrà les mesures necessàries per garantir el compliment de les obligacions establertes a la legislació ambiental de la Unió Europea al Delta de l'Ebre. D'aquesta manera, així ha respost la Comissió a una pregunta parlamentària presentada per l'eurodiputat d'Unió, Francesc Gambús, sobre el pla de la conca hidrogràfica de l'Ebre. Gambús ha destacat que la Comissió confirma que el govern espanyol va adoptar tard els plans de conca que tenien com a data límit d'aprovació el dia 22 de desembre. L'avaluació europea, però, encara no s'ha iniciat perquè la data límit per entregar oficialment els documents és el mes de març. El govern espanyol, diu Gambús, va tard i malament. L'escoltem.
Es confirmen en la resposta el que ja ens imaginàvem i venim dient, que el govern espanyol va tard i malament. Va tard perquè ha aprovat el pla doncs, més enllà del termini que tenia, que era el 22 de desembre, que ens confirma la comissió en aquesta pregunta, i estem segurs que més endavant ens dirà la Comissió Europea que el govern espanyol va malament, i de fet ja afegeix un paràgraf en la resposta dient que estan vetllant especialment pel compliment de les directives mediambientals al Delta de l'Ebre.
L'eurodiputat d'Unió Democràtica assegura que la Comissió Europea serà una aliada de les Terres de l'Ebre.
Hem dit que la Comissió Europea serà la gran aliada del Delta i de les Terres del Delta i de la gent del Delta, i aquesta pregunta jo crec que va en aquesta direcció, aquesta resposta va en aquesta direcció.
Segons Francesc Gambús, els informes de la Comissió Europea estarien enllestits cap al 2017.
La resposta ja ens diu que faran uns informes sobre els plans de conca quan els rebin, perquè no els han rebut encara, quan els rebin faran uns informes sobre els plans de conca que estaran llestos cap a l'any 2017. I aquests seran els informes que li diran al govern espanyol si va bé o si va malament, i els dirà que va malament.
Ho escoltàvem anteriorment en les paraules de Gambús. El govern espanyol té fins al mes de març per presentar el pla per a la seva avaluació. Així ho indica també el portaveu comunitari Daniel Rosario. Segons aquest portaveu, Daniel Rosario, el rol de la comissió és garantir que la legislació de la Unió Europea és respectada i, si no és el cas, podria prendre mesures. En aquest sentit, la comissió se reserva la prerrogativa d'iniciar un procediment d'infracció. Els procediments d'infracció acaben amb multes que cap estat no vol, diu Gambús, que recorda que es tracta de quantitats multimilionàries que el govern de Madrid voldria evitar. L'eurodiputat d'Unió demana també que si hi ha un nou executiu al govern espanyol, liderat pel PSOE, canvie el pla. Gambús demana al nou govern espanyol que es replantegi el pla hidrològic i que quan ho faci sigui diligent i ràpid a l'hora de retirar el pla vell i presentar-ne un altre o modificar el que ja s'ha presentat. Mentrestant, l'eurodiputat demòcrata cristià, conjuntament amb la resta d'europarlamentaris que s'han mostrat contraris al pla, continuaran fent pressió a la Comissió Europea. Des de Brussel·les, el portaveu en Medi Ambient, Daniel Rosario, assegura que la comissió està al cas de les manifestacions del passat mes de febrer, però no té un rol en l'adopció dels plans de conca. Un cop el pla es presente i es valore, la comissió podria prendre accions si la llei de la Unió Europea no es respecta. Declaracions de Rosario que, com hem pogut escoltar, van també la mateixa línia a la resposta parlamentària feta a Francesc Gambús.
Amigo Advocats Associats, gabinet jurídic amb més de 20 anys d'experiència. Professionalitat, confidencialitat, discreció i implicació en la resolució dels assumptes. Estem especialitzats en l'àmbit penal, accidents, lesions, amenaces, violència de gènere, així com en l'àmbit civil, separacions, divorcis, guarda i custòdia, règim de visites, tant en defensa dels interessos com acusació. Atenem els clients de manera propera, oferint solucions adequades a cada conflicte. Els 20 anys d'experiència venen avalats pel treball constant i diari, per la capacitat de desplaçament a tot el territori. Amigo Advocats Associats, ens podeu trobar a Reus, al carrer Antoni Gaudí, número 15, Baixo Segona, telèfon 977-31-50-50. Estem a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9 a 1 i mitja al matí i de 4 a 7 a la tarda. I si veniu arrel d'aquest anunci, teniu la primera visita gratuïta.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara en clau política. Després de tancar el termini per a la presentació de candidats a presidir la pedania del Poblenou del Delta, són quatre els candidats presentats i que participaran de la campanya electoral que finalitzarà el proper dia 3 d'abril. Des d'Amposta Ràdio ens ho explica Manel Ramon.
El passat 11 de febrer es va tancar ja el termini per a la presentació de candidatures al procés participatiu d'elecció del representant de l'alcalde d'Amposta al Poblenou. Quatre persones majors de 18 anys i empadronades al Poblenou s'han presentat en les seves candidatures per a l'elecció que tindrà lloc el proper dia 3 d'abril. Les persones interessades en formar la mesa electoral poden manifestar la seva voluntat de formar-ne part a través d'una instància genèrica que podran presentar electrònicament a través de la web de l'Ajuntament d'Amposta o presencialment al registre de la Casa Consistorial. Des del dia després de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del decret de convocatòria durant els següents 15 dies hàbils. El sorteig es realitzarà el 9 de març a les 12 del migdia a l'Ajuntament d'Amposta. La campanya s'iniciarà el dia següent de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat i el dia 3 d'abril es realitzarà la consulta. La mesa estarà ubicada a la Casa de la Vila del Poblenou i l'horari de votació serà del 9 del matí fins a les 8 del vespre, quan al cens electoral podran votar els majors de 16 anys empadronats al Poblenou del Delta a 31 de desembre del 2015. En total, són unes 150 persones les que podran votar d'una població d'unes 180. Serà el primer cop que una pedania esculli el seu representant al seu ajuntament a partir de la llei de consultes català.
Gràcies, Manel. I parlant de càrrecs, hem de destacar també avui que l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, ha estat nomenat aquest dimarts director dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre. Suárez dirigirà els serveis territorials de mobilitat i urbanisme a les Terres de l'Ebre, del departament que representa les comarques ebrenques. També en depenen els organismes de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus de Catalunya, l'Agència d'Habitatge o l'Institut l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Suárez compaginarà aquesta nova dedicació amb l'alcaldia del seu municipi, Riba-roja d'Ebre, i també amb la de conseller del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, on ocupa les carteres de Protocol, Comunicació, TIC, Ensenyament i Medi Ambient. Antonio Suárez, que des de l'any 2012 forma part també de la Federació de Convergència Democràtica de Catalunya a les Terres de l'Ebre, substitueix en el càrrec la deltebrenca Carme Vigorra.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem de qüestions mediambientals. Per fer-ho, anem cap a Deltebre, un municipi que ahir mateix, dimarts, acollia l'acte de presentació de la campanya 2016 per un Delta Net. Una campanya de la qual avui ens en parla en la crònica que des de Radio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
Ahir es va presentar la segona edició de la campanya per un Delta Net que organitza el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, l'Associació de Voluntaris del Parc Natural i compta amb la participació dels ajuntaments de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume i Deltebre. Aquesta campanya pretén sensibilitzar la població local i visitant que cal adquirir conductes més cíviques amb l'entorn i influir en un canvi en els patrons de consum que afavoreixi una reducció del volum de residus que generen. La iniciativa compta amb el suport de l'Associació d'Empreses i Serveis Turístics del Delta i la participació de l'Escola del Parc, Musclarium i Aturebre. Sobre aquesta nova campanya per un Delta Net, ens en parla el tècnic d'ús públic del Parc Natural, Xavier Abril.
Per segon any consecutiu s'ha aconseguit coordinar una campanya de neteja als 7 municipis del Delta, però la novetat és que s'ha fet una passeta més endavant i ara ja s'assenta sobre 3 pilars importants. Per una banda, la coordinació als 7 municipis del Delta d'una activitat de neteja el mateix dia. La segona pilastra és crear una campanya de sensibilització respecte a la problemàtica de la brossa al Delta i que s'hi divideix en subseccions, no? Que seria, per una banda, informar de la problemàtica de la brossa al Delta i per l'altra, pues, intentar sensibilitzar, incidir i estimular, no?, en un canvi d'hàbits en la nostra relació amb el nostre entorn natural i urbà i també en els nostres patrons de consum. A tal efecte, pues, s'ha editat un flyer informatiu que se distribuirà per les oficines de turisme i per les cooperatives agrícoles i pels diferents sectors productius del Delta. I per l'altra, pues, se farà una xerrada als 7 municipis del Delta amb el títol de Per un Delta Net abordem la problemàtica de la brossa a la natura. I tota aquesta campanya de sensibilització, pues, finalitzarà el dia diumenge 13 de març i la neteja, com hem comentat abans, dels 7 municipis del Delta.
L'acte central de la campanya serà l'acció simbòlica de neteja d'espais naturals i periurbans que realitzarà el diumenge 13 de març a cada municipi que ha escollit una zona. En l'edició de l'any passat hi van participar 215 persones que van retirar gairebé 3 tones de brossa.
Gràcies, Lluïsa, i no deixem de tractar qüestions de caràcter mediambiental. En fem al·lusió perquè en una àmplia entrevista que l'Agència Catalana de Notícies compartix amb l'alcalde de Vinaròs, una entrevista en la que es tracten qüestions de caràcter polític a nivell estatal, també les qüestions independentistes catalanes i diversos aspectes que afecten l'actualitat municipal de Vinaròs, l'alcalde d'aquell municipi, Enric Pla, fa autocrítica sobre l'actitud de la societat vinarosenca davant del projecte Castor, recordant també que les Terres de l'Ebre han tolerat moltes activitats contaminants. Escoltem les paraules de l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla.
Jo crec que en aquests moments, pues, en un moment de tanta necessitat com va provocar la precrisi i la crisi i l'enyornament de dir pues, n'hi hauran X puestos de treball, diu que s'hi van dir 300, 200, 500, bueno, els que foren, jo crec que això és en aquests moments un imant irresistible, jo crec que ho podem veure en les mateixes terres de l'Ebre, pues, en el que és Ascó i Vandellós i el que ha tragat allí la gent i el que han tragat moltes persones mentre els puestos de treball donaven. Jo crec que no n'hi ha que ser hipòcrites. Jo crec que clarament la solució, i Vinaròs va ser, jo crec que la societat de Vinaròs no va ser suficientment valenta a l'hora de d'enfrentar en criteris de, pues, mediambientals i en criteris socials aquest tema. Però estic tan convençut de que pràcticament ningú ho haurà fet d'una altra manera, perquè tinc que recordar, pues, que en aquest moment lo més, l'únic poble que realment va treballar molt en aquest sentit va ser Alcanar, perquè per la disposició del terme municipal de Vinaròs, que arriba pràcticament enfront.
L'actual alcalde de Vinaròs afirma i assegura que compatibilitzarà la necessitat de preservar el patrimoni municipal amb la voluntat política de tancar definitivament i desmantellar el projecte Castor.
Jo penso que nosaltres tenim una obligació, que és l'obligació del salvaguardament, podríem dir, patrimonial de lo que és l'Ajuntament de Vinaròs, i després esta és la part institucional, i després està la part de voluntat política. La part de voluntat política, òbviament, té que estar en l'acompanyament, i nosaltres, de logo, ho tenim molt clar, en l'acompanyament de totes les mesures que facin que finalment, en uns pocs anys, aquestes instal·lacions se tanquen definitivament, i tots començarem una altra lluita, que ens tocarà lluitar també a tota la comarca i a Vinaròs especialment, que és el del desmantelament de les instal·lacions. És a dir, en aquests moments jo crec que tots els tècnics són conscients de que si aquest magatzem no se col·loca en marxa en uns pocs mesos o en uns pocs anys, el desgast de materials, l'obsolència i totes aquestes coses, per molt que estigui mantingut, farà inviable una posada en marxa en condicions d'aquestes instal·lacions. I llavors ja ens trobarem, ja dic, en el següent problema, que serà el problema de veure com assumim el desmantelament i el cost del desmantelament de totes aquestes, de tota aquesta ferralla.
Eren les paraules d'Enric Pla tractant aquesta polèmica qüestió, la del projecte Castor. Enric Pla, recordem, va ser el primer alcalde escollit per Podem al País Valencià. A Vinaròs governa amb el suport del Partit dels Socialistes i Compromís.
L'informatiu inútil.
Anem ara cap a Santa Bàrbara, i ho fem perquè les entitats planeres tenen de termini fins al dia 31 de març per poder sol·licitar subvencions a l'Ajuntament. La presentació d'un programa d'activitats i la qualificació del personal que el portarà a terme són alguns dels requisits que cal justificar per obtenir aquesta via de finançament, aquesta subvenció. L'Ajuntament planer hi destina gairebé 50.000 euros del seu pressupost municipal a subvencionar aquestes entitats culturals i esportives del municipi. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té tota la informació Josep Roig.
El passat divendres 12 de febrer es va publicar al Butlletí Oficial de la província de Tarragona les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives que l'Ajuntament de Santa Bàrbara atorga per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva, cultural i festes populars i tradicionals per aquest any 2016. Es poden acollir a aquestes bases totes les entitats culturals, educatives i esportives de la nostra població, encara que es prioritzaran les sol·licituds en funció de diferents criteris de valoració, com per exemple el programa i tipus d'activitats a realitzar o també la seva durada. També puntua que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat o per l'interès social, cultural o esportiu del programa o projecte presentat, així com pel nombre de participants. Un altre punt que es valorarà a l'hora d'atorgar els ajuts és la eficàcia manifestada quant a la promoció i el desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors per l'entitat sol·licitant, i que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en aquelles categories de promoció, i cal també adjuntar finalment el pressupost anual de l'entitat sol·licitant. També es valorarà positivament la participació de l'entitat en els actes organitzats per l'Ajuntament durant l'any anterior. El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses d'acord amb la concessió de la subvenció i l'ajut serà fins al 31 de març del 2016. L'acceptació d'aquesta subvenció també pressuposa que l'entitat estigui representada en aquells actes que, organitzats per aquest Ajuntament, se'ls convoqui oportunament. L'alcalde i regidor de Cultura, Alfred Blanc, i també el regidor d'Esports, Joan Abella, volien destacar el fet de que, tot i la situació pressupostària que s'està vivint actualment, enguany s'hagi pogut continuar recolzant a les entitats municipals, a les que es destina un total de 49.800 euros repartits entre les entitats esportives, a les que es destinen 20.800 euros, les culturals, 8.000 euros, i l'Escola de Música, que en rep 21.000, gràcies al conveni que té amb l'Ajuntament, quantitat aquesta darrera que s'enmarcaria també en la apartat cultural.
Gràcies, Josep. Seguim ara parlant de qüestions telemàtiques i ho fem per destacar una novetat que des de fa uns dies està ja operativa a la pàgina web municipal de l'Ajuntament d'Alcanar. Es tracta de l'Etauler, una nova eina, com diem, telemàtica, que als nostres micròfons comentava el regidor d'Hisenda a l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Montfort.
Bé, l'Etauler és una d'aquestes eines que poquet a poquet anem implementant des de l'Ajuntament, que anem posant a disposició del ciutadà per anar donant compliment al que és la llei de transparència. No? O sigui, des de principi de gener, a l'entrada en vigor de la llei de transparència, s'obliga a les administracions locals a facilitar un seguit d'informació, a fer pública un seguit d'informació de tal manera que el ciutadà n'hi pugui accedir, en pugui tenir un ple accés a determinats aspectes del que és l'Ajuntament i del que és el funcionament del municipi. En aquest sentit, des de finals de l'any passat, l'Ajuntament va signar un conveni en el que és l'Administració Oberta de Catalunya per precisament anar implementant i anar introduint totes aquestes eines per anar donant compliment a aquesta llei de la transparència a la que apuntava abans. I això passa doncs, per la instauració de la seu electrònica, el portal de la transparència i el que tu feies referència fa un momentet, que era l'Etauler, que el que ve a ser doncs, és un l'Etauler, el que solem, tots estem acostumats a veure aquí a l'entrada a l'Ajuntament, on se pengen totes les publicacions oficials, aquells anuncis, tots els documents que tenen que tindre una exposició pública o un tràmit d'audiència. El ciutadà els podrà consultar en la mateixa en el mateix valor jurídic, diguem-ne, des de casa seva, mitjançant el seu ordenador, el seu dispositiu mòbil, tablets, etc.
Ho escoltàvem en les paraules del regidor. Aquest nou servei, l'Etauler, té com a objectiu donar compliment de la llei de transparència i, sobretot, apropar la informació que genera l'administració local a la ciutadania. Recordem, l'adreça de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcanar és www.alcanar.cat.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal de la Terra Alta i la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració del Govern de la Generalitat, han dissenyat un pla formatiu per als joves aturats d'entre 18 i 29 anys. L'objectiu és adreçar-se a aquest col·lectiu que ni estudia ni treballa i formar-los gratuïtament per així convertir-los en emprenedors del sector de l'agroalimentació o del turisme. La iniciativa es portarà a cap a través d'un curs que es farà entre els mesos de març i juny i que comptarà amb sessions teòriques i també tallers pràctics on es formarà els joves en la creació d'empreses, en la gestió comercial, models de negoci i innovació, entre d'altres. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz, destacava que aquesta és una oportunitat per al col·lectiu de joves que no troben feina. Carles Luz.
El projecte, la importància que té a nivell de territori, dos, que se desenvoluparà a nivell de la comarca de la Terra Alta, però que té la finalitat a tot el conjunt del territori i que té aquesta finalitat, ajudant aquelles persones que avui pues, tenen una situació que no és gens favorable, pues, donar-los aquella oportunitat d'emprendre un negoci en el sector agroalimentari.
El catedràtic d'Economia Local i Regional de la Rovira i Virgili, a les Terres de l'Ebre, Juan Antonio Duro, detalla que aquest és un projecte de formació en emprenedoria especialitzat en sectors com l'agroalimentació i l'agroturisme. Juan Antonio Duro.
Té un altre vessant molt important, que és l'especialització sectorial. Aquest projecte no s'ha enfocat com un projecte d'emprenedoria, tecnologia i innovació en l'àmbit global sectorial, sinó que l'hem volgut, juntament amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, centralitzar i especialitzar en aquests nínxols, en aquells àmbits on la Terra Alta té un avantatge comparatiu molt clar amb tots els territoris que l'envolten, que són bàsicament l'agroalimentari i l'agroturisme. Per tant, diguem-ne, la posada en valor d'aquests recursos i d'aquests productes en l'àmbit del turisme i, per tant, de la visitació. Vale?
Juan Antonio Duro aprofitava també per fer una crida als joves perquè aprofiten aquesta oportunitat de formació i així poder emprendre un negoci al territori.
Un projecte de territori. Vale? Per tant, volem, animem els joves a que gràcies a aquesta formació, que és totalment gratuïta per ells, doncs puguin fer projectes basats en els recursos del territori, es quedin i puguin, diguem-ne, responsabilitzar-se o corresponsabilitzar-se del creixement d'un territori com aquest, amb una mentalitat òbviament oberta, i el que vol dir òbviament que estem parlant de comercialització i estem parlant de basat en productes de qualitat com és obvi que té la Terra Alta, per tant, una mentalitat molt oberta.
Ho escoltàvem en les paraules del professor Duro. L'objectiu d'aquesta iniciativa, una de les seves finalitats, és aconseguir d'assentar la gent jove al territori i dinamitzar el sector agroalimentari, no només el de la Terra Alta, sinó, per extensió, el del conjunt de les Terres de l'Ebre. I avui tanquem el nostre recorregut informatiu a l'Aldea. La regidoria de Cultura d'aquell ajuntament promou la desena edició del concurs literari i artístic 21 d'abril de l'Aldea. 21 d'abril del 1983 era la data en què l'Aldea esdevenia municipi independent, una data amb la qual es vol commemorar també la iniciativa d'aquest concurs literari i artístic. Un concurs que presenta modalitats de pintura, concretament tres modalitats: la categoria jove, per a nens i nenes de 9 a 14 anys residents al municipi; la categoria general, en què el tema és lliure; i també la categoria local, amb obres que en aquest cas acolliran únicament participants del municipi. Pel que fa a l'apartat dedicat als treballs sobre història, cultura i tradició de l'Aldea, la tècnica serà lliure, el treball haurà de tindre una extensió d'entre 5 i 10 fulls escrits per una sola cara. Hauran de ser originals, evidentment, i estaran dotats amb un premi de 200 euros, tant pel que fa a la narrativa com la fotografia, que en aquest cas hauran de ser fotografies fetes dins el terme municipal de l'Aldea sobre llocs, costums, tradicions, etc. També amb una dotació econòmica per al primer premi de 200 euros. Les quatre modalitats, fotografia, narrativa i pintura, es regiran per les bases generals que l'Ajuntament de l'Aldea ha promogut a través de la seva regidoria de cultura, unes bases que es poden consultar a la pàgina web www.infoaldaia.info.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Fa molt fred. A primera del matí, cap allà dos quarts de vuit, tenim aquestes temperatures en color blau. Totes les negatives, evidentment, gairebé tot Catalunya a l'interior està sota zero, també a molts sectors del prelitoral. I a la costa, doncs, hi estan a prop. Ulldecona, els Valentins, dos sota zero. Sant Boi de Llobregat, aquests 3. Argentona, 2. A Blanes han arribat a 0 graus, o per exemple Palamós, 4 positius. Destaquem aquests valors de 7 sota 0 a Viella, al Pont de Suert, també a Olost o a Mieres, a la Garrotxa, també a la zona de Guardiola de Berguedà. Atenció al Pla de Lleida, aquesta zona d'ametllers ja molt florits, estaven molt avançats, hi ha temperatures de 2, 3, 5 sota 0. Evidentment hauran rebut les floracions tan avançades. Per sort no hi ha l'ametller format, però sempre fa una mica de mal aquestes glaçades. Dos nits seguides i en queda la tercera. Demà ens arriba un canvi, a la tarda, passat el migdia, arriba aquest front i tindrem algunes nevades a cotes mitjanes, potser una mica baixes, però no baixíssimes. Aquí tindrem el sol previst per avui, un dia tranquil, evidentment, però fred, restes de mar de fons o maró i àrees de forta mar a la Costa Brava, però tot va a la baixa, la tramuntana ja ha anat emmotllant, i tindrem a la tarda una mica de núvols prims, però baixa la temperatura, els hi costarà passar dels 10, 11 a l'interior, 12, 13, 14 cap a la costa. Pel que fa al País Valencià, sol, algun núvol prim. Les temperatures els hi costarà passar dels 15 graus. I a les Illes Balears ara hi ha núvols, però a la tarda o al migdia en quedaran pocs. Potser algun cap a Menorca, encara amb notable mar de fons. Veiem aquest front de dijous a la tarda, passat al migdia. Neu a l'interior de Catalunya, pot arribar a l'interior de Girona i Barcelona, 700 metres. Potser a última hora arribarà a 600 metres. I també la matinada, matí de divendres, a l'àrea de Barcelona, costa central, hi haurà algun ruixat, algunes pluges. Amb aquesta cota neu al voltant dels 600, 700 metres, ho anirem seguint.
Amb la previsió del temps, com cada dia, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en este temps d'actualitat, l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui dimecres 17 de febrer, que també, com cada dia, ha tingut el control i l'edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, us agraïm la vostra confiança i demà hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.